pitxorines continuen presentant sa falda girada. Demà, divendres i diumenge seran Artà, Sant Llorenç i Campanet, respectivament.
Tèntol, en Celestí Oliver.
I doncs, estem ja a la tercera i darrera hora de Tèntol. Continuen amb Marc Gàcifra al control tècnic i avui ho dèiem en la companyia de les pitxorines.
Tira-li cosetes en el davantal, tira-li cosetes en el davantal, no li tiris fortes que li faràs mal, no li tiris fortes que li faràs mal.
Tira-li cosetes en este ventall, tira-li cosetes en este ventall. No els hi tiris fortes, que li faràs mal. No els hi tiris fortes, que li faràs mal.
Revolta, nineta, revolta un poc més. Revolta, nineta, revolta un poc més. Revolta a la dreta, saldràs al revés.
La falda girada és el nou disc de les Pitxorines, el segon disc que treuen, un nou gir, en l'experimentació que fan de la tradició després del seu debut, Un so qui no es gasta, del 2024. Una gira que demà passa per Artà, dijous són a la Safor, dissabte tornen per presentar-lo a Sant Llorenç i diumenge a Campanet.
En profunditat.
I ja tenim part de les Pitxorines aquí a Tèntol. Bel, Miquel, com estàs?
Molt bé.
I Carmela Font, com estàs?
Molt bé.
Percussionista i xalista.
Això mateix.
Respectivament. Mm? Bueno, estàu en plena gira de sa falda girada. Ara hem dit tot un seguit de dates. Aquesta setmana la teniu intensa, no?
Sí, tenim setmana completa de concerts a Mallorca i en el País Valencià. I després, a part de que quatre concerts que heu dit, dia 14 toquem a la colònia de Sant Pere, a les 10 del vespre, allà a la plaça, gratuït, i dia 22 toquem a Roquetes, a les Terres de l'Ebre, i dia 25 a Montuïri.
Això és una gira.
Quina varietat.
Sí, sí, no? No són concerts puntuals, és tot una gira.
Estarà ben girada, aquesta falda.
Sí. La falda girada. Bueno, com van aquestes presentacions d'aquest nou gir que feis a la tradició i a l'experimentació amb aquest nou disc?
Idò, en aquesta és vera que m'ha apostat per anar una miqueta més enllà, jo crec que amb el tema dels arranjaments, no? En el so qui no es gasta, que és el primer disc,
mos estàvem una mica més coneguent entre nosaltres, trobant el nostre so, i ara que mos trobam una mica més assentades, jo crec que hem experimentat un poc més i hem apostat per unes coses un poc més extravagants en qualsevol moment.
Per exemple, quines?
Sí, sí.
Quines? En què diríeu que sobretot heu canviat? No sé si a l'hora de compondre o més amb matisos, amb arranjaments, amb fins i tot amb instruments.
Bueno, jo crec que hem trobat un poc el nostre so com a ensemble de músics i bueno, en aquest disc també hem apostat per convidar altres músics a tot ja. Se va afegir en Judit Nederman, en Roger Pistola, en Miquel Amengual, qui més? En Miquel Lledó.
Com la sentida, sí.
I en Tomeu Paeres. I han afegit sons, bueno, de guitarra elèctrica, de bateria, de
amb aquesta pensava jo, justament.
Sí, clar, tenim una cançó que potser se surt més del nostre so, que és allà on participen en Roger i en Miquel, que se diu Mesclat de Boleros.
Sí.
I Pentura sorprèn un poc respecte a lo que duim fent.
I deia, vinga, la sentim un poc?
Vinga. És que, clar, podríem estar aquí escoltant
sí,
el dit sencer en la meravella que han fet aquestes pitjorines, però jo tinc un dubte que me salta, que és que com elegiu dins tot el ventall tan ampli que tenim de tradició de cançons populars, com elegiu les que ficau en el disc?
Idò, per exemple, en el primer disc la cosa va anar molt per quina era un poc la primera cançó que mos venia cadascuna, que teníem més a mà, perquè la mos cantava la predigna, perquè la ma mare me la cantava amb anar a dormir i tal i qual. I amb aquest, hem seguit amb aquest fil, que és un poc a cadascú quina li ressona més, o del seu poble, o de la seva infantesa. I però és vera que, a lo millor, com que ja és la primera tongada, ja la vàrem posar en el primer disc, ara hem anat una micona més enllà, no? A lo millor hem hagut de pensar un poquet més o fer un poc de una mica de recerca, però és vera que hem seguit per aquesta línia de cadascú proposar cançons que havia sentit ja.
Clar, la recerca pot ser que sigui més exhaustiva, no? I que acabi resultant amb aquest mesclat de boleros que és catàrtic, no? Sí. Que és una catarsi amb en Roger Pistola, cosa que, per exemple, no havien sentit tant en el primer disc de debut. Per aquí van els canvis, no?
Sí, bé, molt surt d'una manera un poc orgànica, perquè en el final és això, cadascuna proposa una cançó en la que té un lligam especial, jo que sé, per exemple, la Carmela va proposar fer en Pere Gallerí va fer aquest arranjament perquè és una cançó que te cantava la padrina, no?
Exacte, això mateix.
I el mesclat de boleros era una fantasia que tenia na Maria dins el cap de fer un mesclat de boleros típics i va acabar resultant amb això.
És una idea molt d'Anna Maria, això.
Anna Maria,
nostra, sí. I bé, una vegada triades les cançons, com és el procés de deconstruir-les per tornar a fer una cosa que sigui vostra, no? Que ja no sigui aquesta cançó tradicional com a tal, sinó una cançó de les Pitxorines?
I de, és vera que, com han dit, com que cadascuna d'una proposta, solen funcionar que cadascuna fa l'arranjament a casa seva, ella tota sola, com aquell qui diu, però llavors, per exemple, en el meu cas, els meus arranjaments sempre són com una espècie d'esquelet, com una idea de la cançó que jo conec talment, llavors passada pel filtre dels instruments que nosaltres som i les nostres veus, i llavors jo la presento en el grup i aquí pluja d'idees, tot és acceptat i estem obertes sempre a que cadascun hi posi el seu toc, el seu granet d'arena i s'ha anat construint el disc un poc així, que cadascun ha duit una proposta i la cosa ha anat filant i filant fins que són els arranjaments de... que així sonen a dia d'avui.
Clar, que sou moltes, és a dir, si no m'equivoc, ara sou 7, no? Cadascuna del seu tarannà, no? D'un poble diferent, d'un instrument diferent, tot i que moltes sou multiinstrumentistes, per tant, se pot fer aquesta amalgama, no? I aquesta trobada de tots aquests estils i totes aquestes idees que allà deu ser, deveu sortir agotades de l'estudi d'una sessió d'experimentar i preparar i gravar.
Sí, a veure, nosaltres... més que fer feina un estudi això, solem assajar quan tenim arranjaments nous, els assajam juntes llegint les partitures o a partir d'un esquema o això i llavors bueno, anem afinant entre propostes de cadascun a veure si funciona o no i després quan ja està tot ben tancat i ben clar llavors ja anem a gravar perquè és veritat que per anar a un estudi bueno, és una inversió econòmica i bueno, ja quan, procurant que quan hem d'anar a gravar ja estigui tot bastant clar i no hi hagi molt de marge d'error.
Super ben filat.
No tancat, perquè supos que també s'estudi, el moment de gravar surten coses noves, no? Aquest moment orgànic, no? Màgic de les gravacions.
O sigui, per exemple, si una cançó té 100 compassos, té 100 compassos. Sí. Que potser hi ha 16 compassos allà on hi ha una improvisació i na Carmela, en seu cello, farà una improvisació en aquell moment que serà la que li sortirà. Mm-hmm. Que això sí que cada pic és diferent perquè és això, és una improvisació. Mm-hmm. Però l'esquema sí que procuram tenir-lo tancat. Mm-hmm.
D'un disc carregat de col·laboracions, ho dèiem, na Miquela Lledó, de Música Nostra, en Tirili Cossetes, en sentit mesclat de boleros amb en Roger Pistola, o, per exemple, Pere Gallari, que és una d'aquestes altres cançons, amb na Judit Nederman, que, per cert, aquesta setmana actua aquí a Mallorca, concretament diumenge, a Porreres. La sentim.
Sabran que era tan raó.
història d'en Pere Gallerí, com vos arriba, per exemple, aquesta?
Idò, aquesta va ser un moment que vaig tenir de dir, vinga, cadascuna ara anem a fer més arranjaments perquè estaria guai seguir ampliant el repertori de cara a si fórem un segon disc, i varen tenir com qui diu un deadline, no? De, aquest dia tenim un assaig i cadascú ha de dur un arranjament, i jo vaig dir, quina faig? I vaig dir, do, vinga, me va venir aquest tiririt, tiririt, cantant, i vaig pensar en sopradina tot d'una, cantant-me aquesta cançó. I me vaig seure a l'escriptori i vaig dir, men con la feina, i vaig començar a filar aquesta idea de com a tres parts, una part més com a, dins la música popular moltes vegades trobes aquests colors així com a tragicòmics, no? Com aquesta història d'en Pere Gallerí, que al final és aquest pobre home que cau d'un arbre, no? I se mor, i és una cosa com molt tràgica, però la cançó ja tiririt tarara, com si això fos. I vaig intentar estructurar-lo un poc així, i així va sortir, mira.
Una altra cosa complicada en el cas de les pitjorines deu ser dur la música en directe. Sou tantes damunt l'escenari i és música que no és senzilla. Com aconseguiu crear un directe com el vostre, que sigui animat i que tinguin el públic que li fa ganes d'escoltar allò?
Idò, nosaltres amb el directe hem anat fent diverses feines i comptam amb l'ajuda d'en Joan Vila i d'en Amarga Sales, que mos ajuden un poc quan feim aquestes trobades tipus stage, que li deim així, que simplement són aquests tres dies o els que siguin molt intensos d'assetjar dins un teatre o dins un espai que s'assembli el més possible a llavors el que és un concert. I treballem tots aquests aspectes de com presentarem aquesta música, l'ordre, un poc l'escenografia i també dins de lo que nosaltres estem còmodes i respectant aquesta personalitat també fresca que li volem donar en el directe.
Però clar, com afrontau els directes? Per exemple, tu vau hartar Sant Llorenç i Campanet, però més endavant anau a Granada. És a dir, com afrontau aquesta diversitat d'actuacions? No sé com, què n'esperau de fer una actuació per un públic que no és proper a la cultura popular d'aquí.
Clar, és molt curiós observar la resposta del públic.
No sé, diferent.
A cada lloc on tocam, perquè és veritat que a Mallorca, entre cometes, és molt fàcil, perquè la gent coneix les cançons, vull dir, és una música que connecta moltíssim amb la gent. La gent canta, balla, i en canvi és curiós com quan anem a Catalunya la resposta sol ser un poc més freda o que veus que passa en gust, però és més escoltar i ja està. I per exemple, fa poc vàrem estar a Sardenya i clar, i nosaltres no dominàvem el sard ni cap idioma que se xerri per allà, però clar, damunt l'escenari mos comunicàvem en català, la gent per així que més o menys com us entenia, també, per allà a prop de l'Alguer. I, bueno, la gent connectava amb la música, perquè en el final, el músic, la lletra l'entendran poca gent, però connecten igual.
Clar, no sé si heu d'introduir molt les cançons, a Sardenya, a Granada...
Explicar coses diferents al manco.
Exacte. Heu de contextualitzar una mica més la música o no? O deixar-ho que brolli?
Clar, tampoc, no sé.
Sí, no, nosaltres jo crec que som un poc partidaris de que, com que la música se defensa ella tota sola, no?
Sí.
Tenim tota mena d'artistes internacionals que canten en anglès i se passegen per tot el món cantant la seva música, xerrant amb el seu idioma, i la gent els escolta, perquè la música mallorquina hauria de ser menys que això, vull dir... Nosaltres tocam el millor que sabem, cantam el millor que sabem i amb aquestes ganes de veure menys i despertar amb emocions, a lo millor que no venguin d'aquest connectar amb aquesta identitat, sinó connectar amb allò que està sonant en el moment i a veure la gent, això, com un poc a veure com reacciona i que se defensi per si mateix. Mm.
També és un llenguatge universal, la música, no? En aquest sentit. També pot ser un tema de sensacions i de sentiments, però ara que de Mallorca, o no sé si a les illes en general, que passa, no? Que la gent balla, que surt a ballar, no? Com si fossin unes trobades, unes ballades. Recordeu qualque concert amb molt de carinyo o qualque cosa curiosa que vos hagi passat? Perquè allò sempre és una festa, o jo les vegades que vos he vist, que han estat un parell...
Sí, tot en balla.
Sempre és una festa.
No sou una banda de ballades, estrictament.
No.
No sou una banda de fer plaça, però sí que despertau això, aquestes emocions que ara dèiem, que la gent se posi a ballar.
Sí, o sigui, sí que darrerament en els concerts fèiem dues peces ballables, una jota i un fandango mallorquí, que sí que és un moment que la gent perfectament pot sortir a ballar si els hi fa llanes, el que la majoria del nostre repertori no és ballable com ho seria una ballada de ball de bot. És més per escoltar i cantar, si vols, gaudir d'escoltant la música. Però sí que passant molt de gust quan veiem que el públic connecta amb una cançó i se posen a cantar amb nosaltres, i de vegades si el públic està a prop en revoltant l'escenari o això, és una sensació molt envolvent quan veus que el públic canta amb tu i se coneix la versió nostra de la cançó, perquè clar, nosaltres fem un pot la nostra versió.
Hi ha hagut cap moment així de catarsi? Cap concert que diguéssiu...
Si ja no puja damunt l'escenari.
Jo crec que potser no saben triar. De tant que n'han fet ja de concerts.
Jo quan t'has dit això, segurament si hi havia qualque moment, a lo millor la seva paraula no és això, catàrtic, però sí que me'n record quan vàrem estrenar el primer disc en el Teatre d'Inca.
Ah, jo hi era.
Que va ser molt guapo, que la gent se va fer lloc en els passadissos i allà on va por a dins un teatre on s'agradaria, o sigui, la platea està inclinada i estàs allà a les fosques, que pareix impossible que hagis de fer una jota i que la gent s'aixequi de sa cadira i trobi un espai, i ho varen fer, i la gent va ballar, i jo, per exemple, ho vaig viure com... de sobte rompre aquesta quarta paret dins un espai com amb aquest caire més seriós com és un teatre, perquè que ballin a plaça, bé, sempre és d'agrair i són moments molt guapos, però és veure que els moments ballats a dins els teatres on la gent ha dit, vinga, com qui diu la merda, ja sortiré.
És aconseguir que s'aixequin d'una cadira, també, que no és una cosa fàcil.
A les fosques, no? Com és un teatre.
Sí.
A més que una cadira, una butaca, que encara és més còmode.
Exacte. Va ser molt guapo, sí. I molt d'aplaudiments i molt de... Va, ho fa beníssim.
En cançons populars com Tira-li cosetes, d'aquest nou disc, però també en tonades com Sa ximbomba, que és una d'aquestes altres col·laboracions que té Sa falda girada amb en Tomeu Paeres.
Ai, que vols cantar una mica i que no t'he sentida mai.
Ai, que vols cantar una mica i que no t'he sentida mai.
Ai, vostra cara és un mirall i amb un rellotge de
clar, passejau part d'aquest remei de col·laboradors, de col·laboracions, en els directes, o és mal de fer. Llavors, com ho feis? Perquè, clar, si vos falta una mica l'allador, o en Tomeu...
Clar, tota aquesta part l'assumim nosaltres. Després, si hi ha una veu que en el disc la fa en Miquel o en Tomeu o això, llavors l'assumim una de nosaltres i ho transformem. O si la part de bateria l'assumesc jo, per exemple, sí, ho adaptam un poc en el grup.
I d'ai Sa ximbomba, una d'aquestes peces, d'aquestes tonades populars que també està inclosa en aquest disc on teniu el fandango de Son a Mà, o, per exemple, una cançó dedicada en els oficis, no? Aquesta de bon surt.
Aquesta que la va fer en Rosa.
Sí, aquesta sí. va ser en Rosa, que... Bé, ara jo no m'ho vull equivocar, però diria que la seva predina va fer feina a una fàbrica de sabates. Mm. I bé, a l'arranjament hi ha uns sons dels bigalots, que eren bé, els martells i són unes eines que se feien servir, i ella se va inspirar un poc amb aquesta tasca, no?, de la predina, i connectant un poc amb tots els altres oficis i feines més manuals i artesanes d'arreu de Silla, que no són poques, no? I sí, aquesta va sortir un poc així, i també té la part de la molinereta, el mateix arranjament. A vegades mos passa això, no?, que les cançons de Pitxorines tenen un nom que, però potser només és una part de la cançó, que és aquella tonada en qüestió, i llavors hi ha altres trossets d'altres cançons. Per exemple, ara el que se sent de fons
un segon,
és
venga.
Això.
Ha fet abogada. I no l'ha aixugat.
Preciosa també aquests oficis que cantau. Bueno, ha arribat el moment de fer un pim-pam, no? Preguntes més curtetes.
Vinga, anàvem amb el paraulòmetre.
Vinga, paraulòmetre.
El paraulòmetre.
Au, idò, Maria, què demanam avui a les Pitxorines, ja que són aquí?
Sí, ja m'ho miren encara de mam, això que és.
No
me'n preocupeu.
No, sí, no.
Bé, vos llans quatre preguntes senzilles, vosaltres anau dient, mam, és que... Primera pregunta, una cançó popular que se vos resisteixi, que ho vulgueu fer i que encara no hagi acabat de sortir.
Que pintura cova i sortirà...
A cova, sí. Està en procés. Mm. Bé, ara,
si n'hi ha
si
cap.
Una exclusiva, clar.
Pintura tot fàcil.
Necessitem una exclusiva.
Pintura tot...
És que ara no tenim cap cosa així en marxa. Què diríem? No sé.
Ai, no ho sé, és que ara mos agafes just en el estrenat. Aquest segon disc, ja, com que ho hem amollat tot allà.
Estàvem feines fetes i...
I ara justament...
Bé, no teniu cap cançó pendent, idò, simplement.
Però ara.
Ses que vendran, ses que venguin.
Clar, ses que venguin.
Molt bé, i com viviu l'estiu enguany a Mallorca? Heu anat molt a nedar, heu tingut molt de concerts, heu tingut molta feina preparant els concerts...
Bueno, és un estiu molt tens, podríem dir. L'altre dia vam tenir una manifestació multitudinària. Bé, nosaltres com a grup ens hem significat amb aquesta causa i sempre animam a assistir a aquestes manifestacions i a reclamar, bueno, una illa on puguem viure en dignitat. I sí, és un estiu un poc tens en aquest sentit, perquè cada vegada se nota més aquesta tensió turística.
I vareu ser totes a la manifestació i vareu poder anar?
No sé si totes, però...
No sé si totes, però a la majoria.
Sí.
Ens vàrem anar trobant.
Les Pitxorines estaven representades.
Molt bé.
Sí, sí.
I s'hi han sumat. Sí, sí.
S'hi han sumat, sí, sí.
Sí, sí, ho han dit a xarxes socials i, com de Nabel, n'han fet ressò. Un menjar d'estiu que vos agradi?
Estrampó, claríssimament.
Clar, guanya.
Jo sóc d'esteu aquí.
Guanya molt.
Sí.
Guanya
per molt. No, però és que estrampó, si l'estiu no existeix fora estrampó.
Carmela, sí. També estàs d'acord o no?
On hi hagi... Sí, estic completament d'acord. però també on hi hagi un bon pa amb oli proves coents, tot i
ah,
que...
Ah, molt bé.
A vegades també diuen això, que en sa calor, sí, sí. És picant... No, no, sempre ha de dur els seus proves coents.
Va beníssim, això.
Mm-hmm. Molt bé.
I ja, darrera pregunta, quina música escoltau aquests dies?
Uf, jo ja...
El que ja estàu suturada.
Jo escolto ràdio, escolto podcast.
A vegades, un descans.
Jo estic... A més, crec que ja vaig xerrar d'aquest compositor a sa peixera. Mm-hmm. Estic molt a tope amb Beethoven aquests dies, jo.
Ah. I per què, Beethoven?
El revisites?
Sí, sí, perquè bé, mai m'encants, no? És dels que més m'agraden. I sí, darrerament en el cotxe estic... Ala, vinga, quartets de Opus de 8. Idò, això és el que jo
que
em pos.
Que bé, que
sí,
bé.
M'encanta.
Idò, Carmela Font i Bel Miquel, moltes gràcies per passar per Tèntol i presentar-nos aquest Safal de Girada, aquest segon disc de Pitxorines, que recordem, demà el presentau a Artà, dissabte a Sant Llorenç i diumenge a Campanet, amb una aturada dijous, ben bona aturada, amb una partida de viatge a la Safor, que també hi duis aquesta Safal de Girada, i després ja vendran més concerts, com per exemple el dia 14 a Sa Colònia Sant Pere i més en van ja a Granada, en aquesta extensa gira.
Sí,
que
sí.
Feis?
Aprofitau ara en l'estiu, ja concertats, són gratuïts, els ajuntaments mos conviden a tot ja, així que aprofitau per venir a escoltar música en directe.
I bona música, a més.
Sí, sí. Això mateix, estàu
ben animada.
Estàu d'enhorabona. Gràcies,
gràcies
i bon estiu i bon concert.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Tento.
IB3 Ràdio és cultura.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen en descoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro.
Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio. Ja anem, amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
Au, idò, ja anem, però avui amb una Marina.
Només en tenim una, sí, ara ho anava a dir.
Avui, sí.
Vos heu de conformar.
De vacances.
De vacances, ben merescudes.
Clar, d'una edat.
D'una edat, jo espero que estigui en remull, perquè és l'única manera que se pot aguantar.
Sí.
Però, bueno, a mi me teniu aquí i vos haureu de conformar, no queda més remei.
No,
tu tot
i ben conformats,
que vol
i conformadíssims.
No sé jo si m'ho bastaré, no sé
sí,
jo.
Sí, sí, que t'abastaràs. Bueno, sí, és intensa, aquesta calor, és intensa aquest estiu. I...
Jo desig que arribi un cop de fred ja, però ja, que ja, jo vull ser tardor.
Bé, ara he fet un parell de ruixats, però no crec que hagi canviat molt la cosa.
No,
no, aquí, bé, nosaltres no ho hem vist, perquè d'aquí de dir no se veu res, però és veritat que una convidada d'avui mos ha dit que per darrere ha plogut fort.
Sí. Ho he vist, però aquí no hi haurà una mala gota,
no?
No, aquí no.
No.
Bueno, i avui de què xerrarem, Marina?
Avui venim a xerrar de còmics.
De còmics.
De còmics. Vosaltres llegiu còmics?
Fa molt d'any que no hi ha...
Jo n'hauria de llegir més.
Tu n'hauries de llegir més?
N'he llegit, entenc, n'hi ha que no n'hi he acabat, que he fuetjat.
No passa res.
Jo el darrer que vaig llegir crec que era Maus. Mira,
Maus.
Boníssim. De la millor que he llegit
de
mai.
De la millor que he llegit.
Però clar, jo crec que en llegia més quan era jovenet. quan era adolescent.
Jo no sé si he llegit mai un còmic, ara que...
Ai, Maria, ai, Maria, avui n'hi has perdut d'hora.
Mira que he llegit molt, però...
Clàssic dels còmics.
Encara que fos una tira còmica o una revista.
Asterix,
o
Tintins.
És que, clar, això...
En el meu cas, eren Asterix o Tintins.
Sí, clar, això és el que anava a dir, que Tintins sí que coneix història perquè he vist pel·lícules i tal, però el que es llegi és còmic en qüestió. I d'ai, mira, ara, Marina, avui t'escoltaré.
Ara t'anava a dir.
Que em poden treure.
Ara que és el meu nou objectiu dels dies.
Que Maria avui se compri un còmic i el més projectes.
No, falta comprar. Basta, vagis a la biblioteca. No, falta comprar per començar. Pots anar a la biblioteca. Però llavors volia proposar còmics.
Ja n'he vist d'infants que en llegeixen, però no sé si se'n llegeixen molts.
Clar.
Quan són petits.
Clar, és que jo crec que hi ha una mica... No sé si és tabú, però sí que hi ha com un pot imaginari de que pintures còmics és més per adults o que es... Si volen que un infant llegeixi, ha de ser literatura, en majúscules, no còmic, no? I llavors venia a proposar que durant l'estiu, que no sé si a vosaltres vos passava, però a mi l'estiu era una bona època perquè m'incentivessin l'amor a la lectura i havia de llegir, doncs jo vos propos que en lloc de fer-ho a través d'una lectura estàndard, ho fem a través del còmic, que pot ser una manera més fresqueta i més divertida, de fer que els infants s'enganxin a la lectura, que en el final és un poc el nostre objectiu.
I tant,
més fresqueta perquè...
És més fàcil de llegir.
Com a persona que no ha llegit còmics, crec que no vaig errada. Que és que hi ha dibuixos.
Sí,
molt bé.
Començant bé, sí. Hi ha il·lustracions, dibuixos. Sí.
Ja no sé si en color o en blanc i negre depèn.
Hi ha de tot. És que el món del còmic és tan ample, hi ha de tot.
Hi ha més text, hi ha manco, text...
Hi ha més text, clar. Després ja hauria les novel·les gràfiques, que ja serien estotxaments, mouse, tipus mouse, una cosa així grossa i gruixada, això són novel·les gràfiques.
Com se diu això? Que, clar, per això potser ja és... Sí, per això ja és manga, no? Pintura...
Això ja no sé si...
Es manga, sí, seria una altra cosa, dins el món del còmic seria una altra cosa, també t'hi pots posar... Jo te recomano que per començar llegis que els europeus, perquè es manga se llegeixen
comença al revés, sí.
Bueno, també ho pots provar, si t'interessa, però per començar a aprendre com se llegeix un còmic, puntura primera amb el teu, amb la manera com ho fem aquí i després ja te passaràs. Però bueno, això és lo de menys, perquè lo important és que t'enganxi. I això és la idea una mica que has enganxat a infants, perquè moltes vegades quan adults i tant famílies com mestres volem que nostres nens llegeixin, me fa sensació que a vegades tenim un poc mal entès, que és l'animació a la lectura. Animar a llegir és animar a que agafin un llibre, el que sigui, i desenvolupin aquest grup a la lectura. Però, clar, a vegades els hi proposam lectures pensades puntura una mica des del punt de vista adult o des del punt de vista curricular. Ja ho vam tocar un dia, per aquí, tot el tema de Celestines i La Cerilla Tormes i tot aquest ventall, que s'ha de saber, s'ha de conèixer, però, clar, si tenim un infant que no vol llegir, i no vol llegir, i no vol llegir...
Així llegirà mal,
no
com que...
Sí, clar.
Així...
Amb un lazarillo...
Amb un lazarillo... Sí, en còmic, puntura li passarà millor.
Exacte. Pot ser, sí.
Clar.
Perquè hi ha adaptacions a còmic de quasi tot. I clar, és una bona manera de començar, perquè, per el que hem dit abans, anima més perquè hi ha il·lustracions i perquè els infants els entren molt les coses pels ulls i puntura un nen que veure moltes lletres juntes l'agobia perquè puntura està començant a llegir o puntura perquè no li agrada, veure que se van alternant dibuixos i lletres és una manera de... que li pugui agradar. Els dos que han llegit còmic, m'heu dit que sí que havíeu tingut com un bon record, no?
Sí, és una cosa que sempre m'ha agradat, el que passa que no sé en quin moment vaig deixar de llegir, no?
Sempre s'hi pot tornar.
Però com vas començar a llegir còmic?
No, jo quan era més petit, no sé com...
I quin era el primer còmic? Tu te'n recordes?
A més que entres.
És veritat que Asterix i Obelix, que ha dit en Celestí abans...
Garfield...
Mortadelo i Filemón.
Mafalda.
Sí, coses així.
No sé si teníeu el cavall fort.
Jo crec que perquè el meu predí n'hi havia.
Ah,
els
estius
i energia.
No és
que
ta mare te digués, ja està comprat això perquè llegisquis.
Era per ca nostra, era perquè el meu predí, jo en l'estiu ho trascava un poc.
Xerrant de còmic, que no de llibre o de conte il·lustrat.
Sí, no és el mateix. No és el mateix. Un altre dia ja m'ho dediquen, si voleu, extensivament a l'àlbum il·lustrat. Xerrant de còmic. Però m'ha agradat molt el que has dit, Miquel, perquè, clar, tu has dit, jo el trobava per allà. I és que una de les tècniques per poder engrescar els infants a la lectura i a la lectura de còmic ja no és imposar-les, sinó...
Deixar el llibre per allà.
Exacte.
Sí. No, ja no vol la cosa.
Ves sembrant. Una, que ser adult ha de llegir còmic. Si tu no llegeixes còmic, difícilment el teu nen no llegirà. I dues, anar-la deixant una miqueta a l'abast, perquè tu has dit, jo passava per allà i l'engospava. A mi passava el mateix, jo passava per allà, mon pare és un gran col·leccionista de còmics, tenia una mica estratègicament posats a d'altres que no me toquaven per edat, i jo, tots els que engospava, me'ls llegia. Ningú m'ho va dir mai, llegeix un còmic, però ella llegia, mon mare també, i a més n'hi havia a sa casa. I clar, és una molt bona manera de fer que els infants s'animin a llegir-los. I a més que n'hi ha un fotiment. És que no vols fer una idea, hi ha hagut un boom de còmic, i de còmic per infants, brutal. Hi ha moltíssimes opcions, i a més és que el còmic té un llenguatge una mica transgressor i mos pot ajudar a que els infants tinguin una ment més desperta i també tinguin esperit crític, que en el final és el que mos interessa també, que els infants pensin i tinguin esperit crític. Tot això que vos he dit, no sé si vos han entrat ganes de agafar-ne qualcun.
Sí. Jo, Marina, ja te diré que em faig una llista de recomanacions.
Sí, jo
li volen recomanacions per als infants, però també per nosaltres.
Ja soc un poc com un infant.
Però sí que és cert que has de tenir un entorn favorable. Jo, per exemple, llegia els còmics Astèrix que llegia el meu germà, que me duia avantatge de la lectora, que ell llegia molt més, i jo, bé, clar, me trobava aquells llibres, bé, clar, que compraven a nostra. Clar,
i de veure-los pintura, que el teu germà gran els llegia, pintura tu, te feia ganes ser com el teu germà gran.
S'ha de crear aquest entorn, no?
S'ha de crear, és important, crear un entorn que sigui facilitador, no imposar-ho, perquè si volem extingir el gust per lo que sigui, basta que ho imposem, i també tenir pensar molt bé quina edat tenen els nostres infants, perquè hi ha una edat en què nosaltres som superherois de nostres fills, filles, el que sigui, i faran el que nosaltres facem. Però després hi ha una edat que basta que un adult o l'adult de referència li digui que faci una cosa o que li recomani una cosa perquè no passi, jo no sé vosaltres, però jo preadolescent me bastava que qualcun dels meus referents me digués has de llegir això, has de mirar això, i jo ja trobava que segur que era dolent.
Per no fer-ho.
Total, per no fer-ho, per també és sa desmarcar-se de l'adult. Però no, nosaltres el que volem és animar-los. I n'hi ha per totes les edats. Vosaltres ja no heu dit un parell, heu dit Asterix Obelix, Tintín, Mafalda, Mortadelo y Filemón...
Que això són com els clàssics,
són
no?
Són els clàssics.
Perquè aquest nom els desconeixia. Sí.
Tipizap, que són els de l'any de Sapora... Que siguin de l'any de Sapora no vol dir que siguin dolents. Asterix i Obelix tenen 3 milions d'anys i estan supervigents i encara en surten. O sigui que,
encara en surten.
Encara en surten. Els Pitufos també varen ser còmic abans de ser dibuix. Però, si voleu, vos dic un parell d'idees pensat per infants, però jo sempre dic que encara que siguin per infants no vol dir que no siguin per adults. Sí que hi ha còmics o llibres que per avall serà difícil que arribin, perquè la temàtica o el llenguatge no és que toca, però hi ha qualsevol llibre, fins i tot un llibre recomanat per nen de 3 anys, un adult el pot gaudir, perquè hi ha múltiples lectures. Bon, he preparat un parell. Un seria Brujeando, per exemple.
Brujeando.
Brujeando són tres bruixes que estan molt desfassades i zero connectades en l'actualitat. Allà on la vida els hi passa per damunt i estan emmarcades dins una rutina fins que arriba una fada petita i els hi desmunta xiringuito i els, bueno, els comença a dur cap a una vida una mica menys previsible, diguéssim. Aquest seria una, Brujeando, que seria per infants ja de primària. És la Marieta d'Anton, aquest seria per infant d'infantil, és molt més senzill, i Anton és un infant que li agrada molt dibuixar, i dibuixa una Marieta que cobra vida, i aquesta Marieta i Anton se dediquen a crear com un món imaginari a través de l'ajuda de la Marieta i del dibuix que fa la Marieta de Saire, doncs creen personatges, i que seria més per infantil. Després, Molly Wind és preciós per infants de primària perquè narra la història, i més una història basada en fets reals, d'una nina que amb la seva germana en el Far West se carrega de llibres i és com una biblioteca andant que fa arribar llibres a tota la part del Far West. I és, per una banda tenim aquesta part de feminisme, de protagonistes femenines, i també hi ha aquesta part d'animació a la lectura a través de veure que abans no tothom podia tenir llibres i la manera de tenir-los era a través de que persones te'ls aduguessin, no? Una altra, que és també per primària i un poquet més gran, Astronautes, dones a l'última frontera. Que es narra històries i peripècies de les dones que varen arribar a l'espai. No m'ho vull equivocar, diria que les primeres que van arribar a l'espai de dones varen ser les russes, després van venir les de la NASA, i és tota la història de com aquestes dones varen haver de lluitar també contra els prejudicis i contra el masclisme dins aquest context tan sembrat d'homes, diguéssim, sí. I que com van aconseguint els seus objectius. Això per treballar-ho amb nins i nines de primària està superbé.
Per tant, feminista i també que te xerra de la història, no? És
sí,
a dir, també...
veure una mica de quin peu que has joc en tota la selecció de còmics.
De dones precursores.
Marina, bravo. O sigui, m'agrada tot el que proposes.
Estic content. Bueno, i doncs, mira, si t'agrada, ara en venen dos que jo crec que t'agradarien. Un seria Les Tres Reines. Seria per infants de finals de primària i d'ESO també, i són tres nines que cada any hi ha un concurs a l'institut, allà on els infants voten quina és la nina més botifarrona. Això és un concurs que està fora de descontrol dels adults, que ho fan els infants, no hi ha manera d'aturar-ho, i aquestes tres nines que han estat botifarrona d'or, de plata i d'argent, decideixen trobar-se i fer tot un viatge, diguéssim, iniciàtic, en bicicleta fins a París, des del seu poble fins a París, una mica per desmuntar tots aquests estereotips i per lluitar també contra aquest tabú o contra aquesta marca que els hi han posat. No és el tema principal, però sí que de manera secundària se treballa tot això i se treballa tot el tema del bullying i de com sobrepassar bueno, això, el bullying.
I també de la pressió estètica, no? Perquè
i de la pressió,
final,
clar.
Això també és un tema entre joves bastant cabdal.
Bastant sí, heavy, exacte. Sí. I és la pressió estètica i després el que passa que els adults no tenen control perquè, clar, ai, no, que està, passa de fora de l'escola, els pares que no s'hi volen implicar i una cosa i l'altra, al final són elles, les que posen mans a l'obra i acaben... no sé si dir resolvent el problema, però sí...
Empoderades.
Empoderant-se, exacte, empoderant-se. Després n'hi ha una altra que es diu Temporada de Rosas, que aquest també és superxulo, ja és per infants una mica més grans, de, això una altra vegada de finals de primària o ja d'ESO. I a Temporada de Rosas hi ha la nostra protagonista, que és una Bàrbara, que ha de preparar els exàmens, però a ella el que li interessa realment és jugar a futbol. Ella forma part d'un equip de futbol de barri que van impulsar les dones i que ara té també un equip masculí. I que en aquest grup de futbolistes, la direcció decideix que els fons enguany han d'anar per l'equip masculí, perquè són l'equip masculí és que té més números, de tenir més visibilitat i... Són
déjà vu.
Que sí. I és tota la història de com aquestes atletes lluiten perquè enviar aquesta realitat. No vos desvetllaré si ho aconsegueixen o no, però només per veure aquí femení de dones que pegui pallisses jugant de futbol en els homes, és que jo ja trec que ja val
la brutal.
Bona sí. Pensada, no?
Sí, aquesta és molt xula. Sí. Els dos darrers que mos queden és I entonces nos perdimos, que seria més novel·la gràfica, però és preciosíssim, és preciosíssim. És història d'un grup d'infants que cada any en el seu poble mollen uns farolets i els volen saber on van a parar aquests farolets. I en bicicleta passa tot de vespre. En bicicleta comencen a pedalejar seguint els farolets riu avall, fins que arriben a un món una mica extraordinari. I és tota l'aventura dels infants que arriben a fer aquest camí, també per una mica de viatge iniciàtic, hi ha una miqueta d'estar especiat, diguéssim, en temes de bullying una altra vegada, que també és xulo per treballar, i aquest és preciosíssim. Jo l'he llegit fa una setmaneta i estic encantada. I el darrer de tots se diu Heartstopper, aquest ja és més per infants de... Ah, saps que t'agrada?
Jo aquesta conec.
Per la sèrie?
Per la sèrie, sí. Ah, el còmic, no. Sí.
Anava a dir de llegir còmic.
No, conec.
Ha vist sèries.
Que ve de la sèrie que hi ha Netflix, que se diu igual.
Heartstopper, que és més per infants d'ESO. I la primera se va fer el còmic. Ara s'ha fet la sèrie. I ara s'ha fet la
pel·lícula. Té pendents la pel·lícula, a veure.
Ja l'he vist aquí aquesta setmana.
T'ha agradat?
Moltíssim.
Ai, és que clar, allò, tot és... Bueno, xerra molt del col·lectiu, no? De la diversitat que hi pot haver.
Exacte.
I... m'encanten els colors i tot el que està plantejat. Man, tot és de com de color de rosa, un camí, no?, falaguer, però bé,
però
també és ficció. Sí, és transfons.
I en el còmic, jo m'agrada l'adaptació, és veritat que hi ha coses que estan exagerades una mica més a la sèrie, però el còmic és preciós. Sí, jo te recomano que ho provis.
Ai, deuré de començar per aquest.
És preciosíssim. Ja hi són totes.
Ja l'has trobat.
Ja l'he trobat.
Pots fer la llista al revés.
Jo te puc.
Acabes amb els infants d'infantil.
Jo te puc avançar que a la biblioteca de Marratxí els tenen tots.
Ah, sí?
Tots.
I quants són? Perquè això són...
Són sis. Ara fa literalment tres dies, ha sortit el darrer, el sisè, i jo estic encantada, m'encanten tots, m'encanta la sèrie, estic fan total d'aquesta història.
Heartstopper.
Heartstopper. Perquè no ho hem explicat, perquè mos hem emocionat.
Ah, sí.
Descobrint que hem llegit... Bé, que mos agrada el mateix. Bé, seria la història d'un grup d'adolescents, però en concret d'un jove, que és el primer jove obertament gay en el seu institut, i de com té una aventura amorosa amb un altre jove que està descobrint quina és la seva sexualitat. I tot això passa dins un context d'un grup d'amics LGTBIQ+, que viuen diferents aventures. Aventures, entenguem com aventures amoroses, aventures socials d'infants.
I aventures també amb ells mateixos, que també és que se descobreixen i tal.
Exacte. I tot això pues, dins un tint d'amor, estrellites i de superació, que sempre com que ve de gust, no? I aquestes són les recomanacions que vos duc per avui.
Bones recomanacions, eh? Sí, n'hi ha per tot l'estiu.
Sí, 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 bueno, depèn de la velocitat.
Clar,
les temps que tinguis.
Si les hem de concentrar tots en aquestes setmanes d'agost, si no, llavors per iniciar curs.
Depèn de la loca que estigui. Jo vaig a una mitja de 7 llibres per setmana.
Oh! Com que 7 llibres per setmana?
Quina sort! Però tu te'l treus els temps?
Són còmics.
Sí, no.
Però vaig ficant, quan faig feina i necessito descansar, faig pauses de 5-10 minuts i en lloc de posar-me a mirar la tele o mirar el mòbil o el que sigui, me poso a llegir.
Agafes un còmic.
Sí, m'he proposat també com a forma de... autoformar-me.
Molt bé, Marina, jo crec que si un dia tenc un infant, vull que siguis la seva professora. Oh. Ho tenc molt clar, ja.
Ja me diràs on vius i jo demanaré plaça allà.
Marina Huguet, gràcies, per aquestes recomanacions. I així s'estiu...
Ja el teniu ple.
Sí, més val de passar, eh?
Exacte, i anau a la biblioteca, sobretot, que hi ha biblioteques superxules, en català superguais, i jo sóc més racista que enamorada.
Gràcies.
I no, ho poso apuntant. Gràcies.
A vosaltres.
IB3 Ràdio és participació. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Au, idò, darrers 4 minuts per acabar Tèntol. Arribem a la part final d'aquest programa d'avui. Avui, aquesta part final dedicada a Louis Armstrong.
M'encanta.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
És que aquí no queda encantat, Maria, amb aquesta cançó.
Perdó, no m'he pogut
sempre,
contenir.
Sempre, sempre. Per moltes vegades que l'escoltis.
És que és guapíssima. Sí. Avui toca escoltar la música d'en Louis Armstrong, considerat un dels músics de jazz més importants de la història, i vols dir que va néixer tal dia com avui, de l'any 1901.
Hello, daddy. This is Louis, darling. Mighty glad you're back where you belong. You're looking swell, darling. I can tell, darling. Keep blowing, still growing, you're still going strong. I feel the room.
Com dèiem, Armstrong va ser una figura importantíssima pel jazz i per la música en general, podríem dir, nascut a una família humil, va aprendre a tocar la trompeta de ben jove, un instrument que ni ell sabia que li acabaria canviant la vida i que també canviaria el futur d'aquesta música, del jazz. Louis Armstrong va revolucionar el llenguatge d'aquest gènere musical i és que fins la seva arribada el jazz donava molt de protagonisme al conjunt i ell va convertir el solista en el centre de l'actuació dels concerts gràcies a la seva tècnica amb la trompeta, la improvisació i la seva veu que tothom coneix. Avui la Maria me limitava a la seva producció.
No ho faig tan bé com ell, però...
Ja dit, però no t'ho faré fer en directe.
Però... No,
no
m'ho
diguis dos pics perquè ho faré.
No t'he sentit jo.
Bé, se l'estic tu a vegades.
No fa falta, no fa falta. Millor escolta-lo ell.
Són dins cançons de Louis Armstrong, no? Dins aquest món.
Bé, també volen dir que va popularitzar l'escat, aquesta manera improvisada de cantar en síl·labes i onomatopeies sense significat. O sigui, gràcies a la seva música, Louis Armstrong va aconseguir voltar per tot el món i és considerat un dels artistes que varen obrir camí perquè el jazz es convertís també en música universal.
I ell tan universal, eh?
Ben universal.
Amb cançons, amb músiques que sempre ens duen un altre, ens transporten a un altre món. Miquel Junc, gràcies. Fins demà.
Gràcies.
Maria Pons, també fins demà. La Marga Cifra, que continua el control tècnic. Fins demà. I que vagi bé tot. Demà fins les 3.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
Bon dia. 7 Illes Balears denuncia la greu pressió assistencial que pateixen aquest estiu les infermeres. Diuen que la situació més preocupant es viu a urgències de l'Hospital de Son Llàtzer, on durant tot el mes de juliol s'han vist